Com esteu a la Catalunya o l'Andorra? Som-hi, comença un nou Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Doncs ja tenim el Barça a Istanbul, a Turquia. Es deu estar exercitant en aquests moments al Fenerbahçe Ülker Sports Arena a l'espera que arribi el dia de demà a partir de les 7 de la tarda hora catalana. Allà és una hora més. Els Xavi Pascual sense l'Orbeck ni Oleson i amb un Navarro, doncs, que ja sabeu que segueix amb la seva particular pretemporada, buscaran seguir sumant victòries. De moment en Lliga 2-2, dues de dues victòries sobre València i Fiat Joventut, i a l'Eurolliga, en el primer partit, doncs van superar el Partizan al Palau Blaugrana. Doncs l'objectiu demà, sumar la segona victòria en aquesta primera fase de l'Eurolliga. Això sí, per aconseguir-ho, hauran de jugar bastant millor del que ho han fet o ho han vingut fent des d'ara, sobretot, si prenem com a referència el darrer partit de Lliga a Badalona, perquè els 12 punts de diferència que tenia el Fiat Joventut a manca de 6 minuts pel final a la pista del Fenerbahçe, aquests 12 punts es podrien convertir en 20. Els jugadors del Barça saben que demà no es poden permetre el luxe de cometre els mateixos errors que s'hi van cometre a Badalona. Marcelinho Huertas.
Si vuelve a pasar contra un equipo así, puede ser fatal, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que haya una vuelta atrás en el marcador contra un equipo, bueno, más experto, con más calidad, con más experiencia, es mucho más difícil, ¿no? Si les deja de ir al marcador, pues con la facilidad como el Juventus se nos ha ido. Entonces yo creo que lo que hay que estar atento es en este tema, ¿no? Estar centrados, evitar errores, intentar, bueno, llevar el partido a nuestro ritmo y no al ritmo de ellos.
I tampoc sé si arriba potser aviat aquest Fenerbahçe-Barça, perquè tots els conjunts aspirants a tota aquesta temporada estan en el seu procés de creixement i tenen, sens dubte, molt marge de millora. En tot cas, el que sí està clar és que demà al Fenerbahçe Ülker Sports Arena veurem un partidàs amb jugadors de primer nivell com Caleb, Kleiza, Jelica, Navarro, Dorsey i un llarg, llarg, etc. És, sens dubte, el partit més exigent amb el que es trobarà l'equip de Xavi Pascual en el que duem de temporada. Veurem si aproven i amb nota. Passen 4 minuts a 9:15. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand.
Doncs nou bàsquet al dia amb Jordi Carretero al control tècnic i Xavi Pagant a la producció, com sempre, pendent de totes les trucades.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I per cert, que ahir algun oient ens va fer saber que durant la segona hora de programa o la segona mitja hora de programa va intentar comunicar amb nosaltres, però comunicàvem tota l'estona, i és que, doncs sí, vam tenir la tertúlia dels dimecres de Mercè Nicanyada i Jaume Comas. Doncs us convido a que avui torneu a provar, que torneu a trucar perquè pugueu opinar del que vulgueu, de l'Eurolliga, de la Lliga Endesa o dels 42 anys, com vam parlar ahir de la inauguració del Palau o de la futura instal·lació culer. Si voleu dir la vostra, ho podeu fer, ja ho sabeu, trucant als telèfons del directe 93 409 2771, 93 409 2772, també via Twitter amb el hashtag basquetaldia, basquet amb K, al Facebook o al el correu electrònic a basquetaldia@radioestel.cat. Doncs el Barça, que té demà a Turquia un examen prou important per mesurar les seves forces, demostrar del que és capaç de fer i per lluitar per la primera plaça d'aquest grup A de l'Eurolliga, que en principi se la jugaran o se l'haurien de jugar i disputar els turcs, els catalans i el Cheska de Moscou. Els russos juguen demà a les 6 de la tarda davant del Budivelnik. Tot d'una ens posarem amb aquesta segona jornada de la Eurolliga. Abans, ja ho sabeu, com cada dia, amb Adrià Santa Susagna. Hola, Adrià.
Bona tarda.
Hem de repassar els noms de la jornada. Doncs comencem amb Rimantas Kaukenas.
36 anys i 1,92 m, ha fitxat per l'Aura el Kutxa, un fitxatge que de moment només serà per un mes. Kaukenas arriba per suplir la quantitat de lesions amb què s'ha trobat l'equip vitorià i el lituà prové del Sarkiris Kaunas, on ha realitzat un promig de gairebé 8 punts, 2 rebots i 2 assistències per partit.
Laboral Kutxa.
En hores baixes, després de la lesió al dit de San Emeterio, que estarà 3 setmanes de baixa, i es suma a les de Mainoldi, Hanga i Kalati. Hamilton és dubte i Clark ha marxat de l'equip.
Alexander Rasic.
Segons diu la revista Gigantes, el jugador ha refusat una oferta de la Valladolid. L'equip de Ricard Casas haurà de continuar buscant un base per tancar la plantilla.
M4M.
Són les inicials de Mèdula per a Mateo. És una campanya que ha engegat el periodista del diari Marca, Edu Schell, per conscienciar la població sobre la donació de mèdula òssia. El seu fill pateix aquesta malaltia i la Lliga Endesa, a partir dels jugadors dels 18 equips i dels àrbitres, també s'han sumat a la campanya.
Guillermo Rubio.
L'estudiant s'ha interessat pel jugador de 31 anys i 2,02 m per suplir la baixa de Nogueira. El jugador acabava d'arribar a un acord per incorporar-se a Clínica Rincón de la Decoro.
Ricky Rubio.
Renova el seu contracte amb els Minnesota Timberwolves fins l'any 2015. Rubio passarà a cobrar uns 3,7 milions d'euros i serà el cinquè jugador de l'equip més ben pagat. Tot això dos dies després que el del Masnou hagi complert 23 anys. Bon regal d'aniversari.
Joana Durant.
L'exjugadora del Tarragona Bàsquet va marxar a estudiar a Escòcia i ha acabat jugant doncs, a la primera divisió de bàsquet escocès.
Markovic.
Després de deixar el València quedar-se sense equip, el base serbi marxa a Turquia, al Bambit, on hi serà fins a final de temporada. Amb el València va fer un promig de 5,3 punts i 4 assistències.
Seguim amb les finals de la NBA.
Canvia el format de les finals de l'NBA, un canvi que passa per jugar les finals en un format de 2-2-1-1, és a dir, en alternant el factor pista a lloc del 2-3-2 habitual.
Pablo Lasso.
Assegura estar tranquil encara que no hagi estat renovat. De moment, el proper estiu acaba contracte i encara no ha rebut senyals de renovació.
Pau Gasol.
Els Lakers han guanyat el tercer partit consecutiu de temporada davant del Utah Jazz per 108-94. Gasol, 9 punts, 6 rebots i 2 taps en 23 minuts que va jugar al de Sant Boi.
Joventut.
Haurà de pagar 39.813 euros a Tony Gaffney, que va deixar l'equip la temporada passada per impagaments de les comissions al seu agent.
Eurocup.
Victòria del Bilbao Basket i del València Basket, que ja sumen el seu segon triomf a l'Eurocup. El CAI Saragossa ha perdut. Els bascos han guanyat a la pista del Cesari per 94-100. Escoltem ara a Rafa Puella.
El partido creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador, con muchas alternativas, muy emocionante, como se ha visto, hemos tenido que jugar una prórroga y estoy muy satisfecho con el trabajo de mi equipo.
Per altra banda, el València casa derrotat a l'Ulm per 88-74. Sentim a Perasovic.
Bueno, yo creo que importante ha sido que no hemos tenido por victoria en ningún momento. Todo parece mucho más fácil que realmente es. Es en el frente hay un equipo que no se rinde nunca, que es muy duro, que juega con la desventaja importante y no se rinde, y nosotros muchas veces esto no valoramos. No, yo creo que ellos son muy buen equipo, mucho mejor que su nombre a lo mejor indica.
I pel que fa al CAI Saragossa, no s'ha pogut desfer de l'Alba de Berlín a casa seva i ha perdut per 71-68. Escoltem a José Luis Abós.
Creo que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en cada momento para ganar el partido, pero que en determinados momentos, cuando llegas a un partido de estos tan complicado, tan igualado como ha sido este, depende un poco del acierto. Esto es un juego y depende un poco del acierto. Esto es un juego, a veces pasa, y creo que aunque hemos merecido seguramente ganar por todo el tiempo que hemos ido arriba, pues hay que felicitar a Alba Berlín por el partido que han hecho. Ya siempre han creído en que podían ganar y lo han ganado.
Doncs falten 4 minuts per 3 quarts de 9 de la nit. Hem repassat els noms, notícies i protagonistes d'aquest dijous, dia d'avui, 24 d'octubre de 2013. Tot d'una hem de marxar a Turquia. Abans, però, doncs ens truca un dels nostres oients, el Joan Dalella. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Doncs, vostè dirà.
Pues ahir volia trucar perquè estàveu parlant d'això del Palau i jo només us volia dir una cosa.
Els 42 anys, ahir es feia de la inauguració del Palau.
Ah, exacte. Molt bé. Quan es jugaven els partits que estava als Ares, amb l'època aquella gloriosa,
sí,
el Palau estava ple.
Sí.
Però a la part de dalt de tot hi havia els nanos joves que per un preu molt mòdic, que llavors eres soci del Palau, no soci del Barça, no sé ben bé recordar si eren 35, 40 euros a la temporada, podies entrar a tots els actes que feien al Palau. Llavors la part alta del Palau estava plena de gent jove. La part de baix, ja se sap, pues, estàvem tots els grans i
els
tal.
Els abonats també, sí.
Això mateix. Abonats, a dalt eren abonats, però abonats amb seient lliure.
Sí, sí.
Tot va ser arribar al senyor Laporta, i de sobte, un estiu, et trobes amb una carta que diu que tothom que tingui un carnet de Barça té que ser soci del Barça. Jo he passat de pagar el que es pagava a dalt a la graderia aquesta, per soli 35, 40 euros, tal. Aquest any passat he passat a pagar de soci 177 i de bàsquet només 78. Cosa que abans, amb els 30 i pico 40, entraves a tot el que hi havia al Barça.
Uh-huh.
Jo ho entenc, que s'han de fer diners, que fan falta diners, que has d'afegitar-hi a la secció de bàsquet. Però, esclar, en el moment que van posar això, doncs els pares que els donaven als nanos o els hi pagaven per tota la temporada els 30 o 40 euros, i els nanos més contents que un xinxo, ja anaven allà i cridaven a favor del Barça. Es van esborrar. Punto. Ni dient.
És a dir, que és un dels motius pels quals el Palau no s'ompliria aleshores, no?
Home, jo recordo, ja et dic, aquells partits de llavores d'aquella època, doncs que estaven abarrotats, però ple, allò, a dalt estava ple. I a partir de llavores, pom, es va buidar. Sí, ara venen pues, les penyes, els dracs, el Sant Coler, el Meritxell, l'altre, tot això.
Sí, sí.
D'acord? Però esclar, si fóssim un palau de 10.000 persones, jo no sé quins preus tenen a Vitoria, o tenen a Màlaga, o tenen a la penya. El diumenge passat a la penya, quan va jugar a la penya Barça, doncs la part de dalt del tot està sempre amb toldos, amb uns toldos allà de propaganda.
Sí, perquè
només
tampoc...
Només s'omple la part de baix.
Sí, no s'omple tampoc.
Ah, bueno, llavors, quanta gent hi cap amb el de la penya, la part de baix, de les dues graderies que tenen?
Uh-huh.
I amb una condició, a la part de baix, a darrere d'una canasta, on estava la premsa, al costat estava la gent jove.
Sí, sí, sí.
Allà, amb bombos i follon i lío i vinga. Per l'altra banda, te'n vas al Barça, allà al Palau, i veus que perquè la gent aplaudeixi, mare del senyor, és que bueno, no. Allà veus els dracs que criden com bojos, veus els de Meritxell, veus el Sant Coler, veus que més o menys animen, però costa molt d'animar.
Molt bé. Doncs
llavors, la gent jove és la que animava.
Ja per finalitzar, aprofito. Vostè creu que un pavelló de 10.000 espectadors, un aforament mínim 10.000 persones, com exigeix l'Eurolliga per mantenir el Barça la llicència A i poder jugar doncs, a l'Eurolliga sí o sí cada temporada, es podria arribar a omplir, creu?
Jo només dic una cosa. Si es vol que s'ompli, s'han de donar facilitats.
Uh-huh.
I jo per això li deia a vostè, que està més relacionat amb el tema i que pot comprovar-ho, quins preus tenen doncs la penya, tenen a Vitoria, tenen a Màlaga, tenen a Madrid, tenen on sigui, aviam quins preus tenen i quanta gent omplen. És clar, que omplin un dia la final de la Copa, dius, hòstima, això no val. Aviam quanta gent va i quanta gent anirà aquest diumenge al dematí a Manresa a veure el Manresa amb el Barça. Com s'omplirà aquell camp?
No, d'omplir-se segur que s'omplirà, no tinc cap dubte.
Bueno, però s'omplirà a tope, s'omplirà bé. Per què? Perquè va al Barça? O per què? O perquè tenen uns preus mòdics? És que jo no hi entenc d'aquestes coses. Però jo vaig notar aquesta cosa, que de trobar-te allà amb molta gent que cridava a favor del Barça, tot va ser començar aquella temporada i pom, eren quatre gats.
Uh-huh. Doncs estarem molt pendents aquí al Bàsquet al Dia de tot i dels preus, dels preus que posen uns clubs i també que posen els altres.
Joan, jo ja li dic, la temporada passada eren 177 de soci i 78 pel bàsquet només.
Sí, sí.
Si volies anar al Humble o volies anar a l'altre, tenies que pagar més.
Sí, sí. Doncs dit queda. Joan de Leia, gràcies per trucar,
D'acord.
Doncs dit queda, si vosaltres també voleu dir la vostra, el que sigui, doncs ja sabeu, 93-409-2771 o 93-409-2772, el 93-409-2771, 93-409-2772, els dos telèfons del directe de Ràdio Estel aquí al Bàsquet al Dia. Ara sí, fem una aturada per la publicitat ràpida perquè hem de marxar a Turquia.
Bàsquet al dia, Òscar Merino. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs entrem de ple en el que és l'actualitat de l'Eurolliga i primer de tot hem de repassar el quadre d'aquesta segona jornada començant, Adrià, pel grup A.
Demà a les 6 de la tarda, Cesca Budivelnik, a les 7, Partizan Nanter i Fenerbahçe-Barça. La classificació, Fenerbahçe, Barça i Cesca sumen una victòria.
El grup B.
Avui a 8:45 ha començat l'Emporio Armanis al Guiris i a 9:15 ho farà el Real Madrid Brous Baskets. Pablo Lasso.
Siempre considero al Bamberg un equipo muy, muy peligroso, que no se va de los partidos, que mantiene la idea de juego y, bueno, para los dos partidos del año pasado, bueno, pues el de casa lo ganamos con un triple en el último segundo y el de ahí tuvimos que hacer un muy buen partido para ganarlo. Bueno, es el campeón alemán. Yo creo que Alemania ahora mismo es una de las ligas que está creciendo mucho y ser campeón de esa liga significa que tienes que hacer las cosas bien.
El grup B es tancarà amb el partit que jugaran demà Estrasburg i Efes a 9:15 a la classificació. Efes, Madrid i Brous sumen una victòria.
Grup C.
Avui a 9:15 a jugar Galatasaray i Olympiacos. Per demà, 9:15, Bayern Montepaschi i Unicaja Stelmet. Sergi Vidal, jugador de l'Unicaja.
Yo creo que lo importante es que nosotros nos analicemos siempre bien y nos preocupemos sobre todo de nuestra evolución, de nuestro juego, sin importar demasiado quién tenemos delante. Y claro que queremos brindarle a la afición la primera victoria en Euroliga.
A la classificació d'aquest grup, Bayern, Galatasaray i Olympiacos sumen una victòria.
I anem amb el grup D.
Avui a les 6 s'ha jugat el Lokomotiv 68, Lietuvos 53. A les 8:05 ha començat el Maccabi Sverna Zvezda, que ha acabat al final del primer quart guanyant el Maccabi per 21-14. I per demà quedarà el Panathinaikos, Laboral Kutxa, a 9:15. Sergio Escariolo.
Lo que nosotros tenemos que pensar, repito, en un rival de la máxima campeón griego, ganador del campeón de Europa en la Liga Griega, con grandísimos jugadores, no solo de talento, sino de mucho oficio, de mucha experiencia en esto, y pensar a lo nuestro y de competir con lo que tengamos, sin intentar conceder más facilidad de la que objetivamente en este momento ya tenemos que conceder a nuestros rivales.
A la clasificació, Lokomotiv suma 2 victòries i Laboral Kutxa i Lietuvos 1.
Doncs ens resten 10 minuts per les 9 de la nit. Allà a Turquia és una hora més. Segon entrenador del Fenerbahçe, Josep Maria Izquierdo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Moltes gràcies.
Què tal per Estambul? Què tal aquesta experiència?
Bé, molt bé, de moment molt bé. Porto 2 mesos aquí, fent-me amb el club, amb els jugadors, amb la ciutat, amb l'idioma, amb els menjars, però ja hi comptava, clar.
Què t'està costant més?
No m'està costant molt, en tant en quant la meva vida és de casa al pavelló, del pavelló a casa, de casa a l'hotel, el viatge a l'hotel, el viatge al pavelló allà on juguem i aquesta està sent la meva vida. Per lo de més, doncs bé, l'idioma és molt difícil per mi, és molt difícil de comprendre, però bé, aquí gairebé tothom parlem anglès i és la manera d'entendre'ns.
Exacte, amb l'anglès vas a tot arreu, eh?
Sí.
El club què tal? El Fenerbahçe, imagino que perfecte, exquisit, no?, en totes les tasques.
Sí, bé, és un club amb moltes possibilitats, és un club, diguem-ne, de futbol, però amb multiesports, amb diferents seccions, i tenen passió per l'esport i, doncs bé, és un club gran, dels capdavanters a Turquia, i doncs que volen abocar-se per fer un projecte guanyador a totes les competicions que es disputen.
Uh-huh. Seria com un Barça, per exemple, pel que em comentes, no? Com a...
Bé, sí, extrapolant a Turquia, sí, és una cosa així, entre Barça, Madrid, doncs Fenerbahçe, Galatasaray, aquí a Turquia seria una cosa així, sí. Uh-huh.
Doncs ja tenen ganes ells de guanyar una Eurolliga, no sé si han pensat amb el mateix tàndem, la mateixa parella que fa uns 19-20 anys ho va aconseguir amb el Joventut.
Bé, doncs amb qui han pensat, està clar, és amb el Željko Obradović, que porta 8. I ha sigut el Željko Obradović el que ha pensat en mi. Jo estic molt content, molt orgullós i donaré el màxim de mi mateix per contribuir a arribar al màxim nivell de les nostres possibilitats. Mm-hmm.
Josep Maria, crec, ho he llegit, que fa més o menys 2 mesos estaves treballant a l'Ajuntament de Badalona, no?
Sí. Jo, per una situació familiar, vaig decidir que no havia de marxar de Badalona i la manera d'estar a prop dels meus fills era doncs, treballant a l'Ajuntament de Badalona, al Departament d'Esports, al qual vull agrair des d'aquí una vegada més l'oportunitat que em van donar per treballar per la meva ciutat. I doncs bé, les coses que em sortien doncs eren per marxar lluny dels meus fills i vaig considerar que no era el moment de marxar. Ara que els meus fills són mitjanament més grandets, ja estan més o menys controlats, doncs em va arribar aquesta, aquesta oportunitat i l'he aprofitada.
Esperaves que t'arribés aquesta trucada? És cert que manteniu des de fa molts anys una grandíssima amistat, mantens una gran amistat amb Željko Obradović, però no sé si fins a quin punt et va arribar a sorprendre o no aquesta trucada.
A veure, com tu bé dius, nosaltres vam treballar fa 20 anys i des de llavors hem mantingut la relació. De fet, ell té una casa al poble de Lella, al Maresme.
Bona terra,
sí. Sí, i tots els estius ens hem vist. Cal dir, a més, que aquest any sabàtic ell se l'ha passat aquí a Lella. Bé, quan dic aquí, vull dir a Lella, malgrat jo estic a Estambul.
Sí.
I hem anat parlant molt de bàsquet, anàvem a veure partits de la penya i parlàvem de que seria ens agradaria a tots dos doncs, tornar a coincidir i tornar a treballar junts. Quan el van fitxar amb ell va ser doncs, ja ben entrat el mes de juliol i ell em va trucar doncs, a principis d'agost. Sorpresa, evidentment sí que va ser una sorpresa, però tenint en compte que ja havíem parlat que volíem treballar junts, doncs una mica menys, clar.
Ara penso, no? Quin privilegi tenir amics com Željko Obradović, no? En tots els àmbits i en tots els sentits, eh?
Sí. Ell, a veure, no és una opinió meva. La meva opinió és aquesta, que ara l'explicaré. Uh-huh. Però, objectivament, és el millor entrenador europeu de tots els temps, perquè ningú ha guanyat 8 Eurolligues. Doncs tenir el privilegi d'haver treballat amb ell, d'haver guanyat una Eurolliga amb ell i de tornar a treballar amb ell, que hagi pensat en mi, i tenint en compte que doncs hem mantingut l'amistat tots aquests anys, sí, jo em sento un privilegiat, primer, per tenir un amic de la qualitat professional i humana del Željko, i em sento un privilegiat, naturalment, que m'hagi trucat per tornar a treballar amb ell i amb un club doncs, de l'àmbit i de la magnitud del Fenerbahçe.
Uh-huh. 8 Eurolligues, és cert, que guanya o porta acumulades el Obradović, una en Partizan, la que veu guanyar el Joventut, en Madrid una altra, i 5 amb el Panathinaikos. Josep Maria, quantes dècimes o mil·lèsimes vas trigar a dir sí a l'oferta d'Obradović?
Bé, la conversa, diguem-ne, Exactament no la recordo, però ella em va dir algo així com voldries tornar a treballar amb mi, i jo li vaig dir si em deixes aquesta nit per fer les maletes, demà estic on tu em diguis.
Això sembla una declaració d'amor entre home i dona, no?
Bueno, no sé si és una declaració d'amor, el que està clar...
És una declaració laboral.
Sí. El que està clar és que, com et deia abans, la meva situació personal doncs havia canviat respecte a la meva família, i em va arribar aquesta oferta, i no diguem que jo ja estava al mercat, i en el moment que em va arribar doncs vaig dir el que t'acabo d'explicar.
Uh-huh. Escolta, i com és treballar al seu costat? Amb les 8 Eurolligues que té i que acumula, i que potser en vindran més. Ha de ser molt exigent, ha de ser molt estricte.
Sí. És molt, molt, molt exigent, estricte, professional. Primer amb ell mateix i després amb els ajudants i els jugadors. Jo destacaria que després de 22 o 23 anys o 23 Eurolligues que porta, no sé quantes, ell conserva el mateix esperit, la mateixa garra, el mateix desig i la mateixa energia que quan jo el vaig conèixer. Uh-huh. Et posaré un exemple. Hi ha equips que que han sigut guanyadors a qualsevol dels esports, futbol, bàsquet, handball, inclús a esports individuals, doncs hi ha equips que ho han guanyat tot, i hi ha hagut un moment donat en què s'han cansat de guanyar i s'han deixat anar, han baixat el pistó o físic o mental. El Zelko, jo el recordo fa 20 anys com és ara. Igual, i això, han passat 20 anys. Uh-huh. Segurament per això ell sempre està amb els equips que ha entrenat, i altres entrenadors no ho hem estat o no ho han estat, no? Uh-huh. Penso que aquest és el secret.
Parlant ja de bàsquet, del partit de demà, Fenerbahçe-Barça, Josep Maria, partidàs, el que no sé si creus que arriba una mica aviat, tant per uns com pels altres, eh?
Home, per al Barça no ho sé, per nosaltres sí, per nosaltres sí, perquè jo et diria que som l'únic equip d'Europa que hem tingut absolutament a tots els jugadors a seleccions europees, que per una part és bona, una cosa bona, perquè vol dir que tenim jugadors de qualitat, però d'altra banda, doncs fa 3 setmanes que ens hem juntat tots.
Déu-n'hi-do.
Aquest, diria que serà el vuitè partit en el qual estem tots, i portem al voltant de 10 entrenaments junts. Per nosaltres és una mica d'hora. I més tenint en compte, no només això que t'explicava, sinó que molts som nous. L'entrenador i els ajudants som nous, uh-huh. Hi ha molts jugadors nous. Potser l'avantatge del Barça en aquest aspecte és que tant el Xavi Pasqual com alguns dels jugadors o la base de l'equip porten ja alguns anys junts.
Bueno, hi ha 5 cares noves també, eh?
Sí, però és que nosaltres som tots nous. Som al voltant de entre 9 i 10, ara no recordo exactament, 9 jugadors nous, clar. I sobretot l'estil que marca el director és totalment nou. Clar, a banda de que el Barça tingui 5 cares noves doncs l'estil ja està definit, ja saben què volen, com ho volen. El Xavi Pasqual fa anys que està com a primer entrenador del Barça i ha definit un estil de joc molt clar, i sempre és més fàcil que els jugadors s'hi adaptin.
Uh-huh. No obstant, déu-n'hi-do l'equipàs que ha fet el Fenerbahçe aquest any, amb Boma Kalebs, Kleizas, Bogdanovic, etcètera, etcètera.
Sí,
eh?
Bé, a veure, nom per nom, evidentment, tenim un planter, diria que excepcional. Si tenim bon equip o no, ja ho veurem, perquè, com bé saps, no, hi ha moltes vegades que una col·lecció o una relació de jugadors no és equivalent a un equip. Aquest és el nostre repte.
Sí, però Zeljko Obradovic acostuma a fer bons equips, eh?
Sí, Sí. Bé, no diré pas el contrari. Uh-huh. I ara doncs es tracta de que tots anem en la mateixa direcció i que tots tinguem clar com volem arribar a la nostra meta.
Sí, perquè es parla del Fenerbahçe Ulker, Josep Maria, com un dels clars favorits a intentar guanyar aquesta Eurolliga, estar a la Final Four, però és que amb Zeljko Obradovic a la banqueta encara es diu que és més favorit, encara. És aquell plus que el serbi aporta als equips on treballa.
Sí. Ell sempre diu que no es vol amagar, que és veritat que ell juga per guanyar i que vol equips guanyadors, i que el que no dirà ell mai és que, bueno, sí, mira, que potser... No, nosaltres estem aquí per intentar guanyar-ho tot. Si guanyem o no, ja veurem, però que volem lluitar per guanyar-ho tot, això està clar.
Uh-huh. Heu estudiat ja el Barça, imagino que sí. Algun que altre vídeo, que et sembla la valentia que ha confeccionat el Barça per aquesta temporada?
Doncs bé, molt, molt completa, com ja fa anys. És una plantilla molt, molt equilibrada, i en el moment en què el Juan Carlos Navarro estigui plenament recuperat i recuperin a l'Orbeck i posin les peces del puzzle ben ensemblades, doncs evidentment és un dels favorits de l'Eurolliga.
Uh-huh. Ja sabràs que arriba el Barça de guanyar. I com ho va fer a Badalona, l'Olímpic de Badalona, perdent de 12 punts a falta de 6 minuts per acabar el partit?
Sí. Com bé saps, jo sóc de Badalona i parlo amb gent de Badalona. I bé, per la penya va ser una llàstima, perquè van estar dominant tot el partit. I bé, però això és la diferència de qualitat entre uns jugadors i els altres. I aquesta és la diferència, diguem-ne, de poder entre uns equips i els altres. Els equips poderosos, els equips, diguem-ne, campions, són capaços de guanyar jugant regular o malament. Uh-huh. Aquesta és la grandesa d'aquest equip del Barça, no? Que tot i no haver jugat malament, doncs es van endur el partit.
Com vosaltres, no? Potser el primer partit de l'Eurolliga començàveu perdent el darrer quart a Budivelnik, sí, i que va guanyar 84-102.
Sí. Va ser un mal partit. Diria que vam tenir dos quarts i mig, o fins i tot tres quarts regulars tirant a malament, i vam tenir un últim quart excepcional. Penso que vam fer, no recordo si 37 punts o 34 punts a l'últim quart. Bé, nosaltres som un equip amb molta qualitat per fer bàsquet. Ens costa més defensar, però nosaltres tenim molta capacitat per anotar de molt, molt diverses maneres.
Uh-huh. Ja per acabar, Josep Maria, saps que el Barça, ara comentaves, té les absències d'Oleson i l'Orbeck. Vosaltres com arribeu? Com esteu pel partit de demà?
Bé, bueno, nosaltres tenim un lesionat de llarga durada, que és el Savaş, un dels pivots turcs, que el primer entrenament que va fer, els 5 minuts del primer entrenament es va trencar un os del peu, i és de llarga durada. Tenim un altre pivot jove que es diu Karaman, que també està lesionat de llarga durada. Uh-huh. I la resta, doncs, estem bé per jugar el partit.
Bueno, ja acabo. Què es trobarà el Barça? Demà suposo que un ambientàs, com és habitual, en una pista turca.
Sí, sí. A veure, a mi em diuen que hi haurà que el pavelló s'omplirà. És un pavelló de nova construcció d'entre 13.000 i 14.000 espectadors.
És el que necessita el Barça ara mateix, un palau d'aquestes dimensions.
Sí, bueno, no ho sé. I l'únic hàndicap és que l'equip de futbol juga un partit de Lliga just a la mateixa hora. Però em diuen que el nostre pavelló s'omplirà. Clar, jo sóc novell aquí i no et sé dir. Si em preguntes dintre d'uns mesos, potser t'ho sé dir. Però bé, les expectatives és que el pavelló s'ompli.
Uh-huh. Doncs veurem quin ambient, suposo que brutal, com és habitual en un partit en aquell país, i més si el rival és el Barça, un equip de categoria. La darrera, Josep Maria, et veus repetint amb Obradovic el que veu aconseguir el 94 amb el Joventut, ara el 2013-2014 amb el Fenerbahçe Ulker?
Tant de bo. És el meu somni personal, sens dubte, que és aquest.
Mm-hmm. Doncs veurem què passa. Encara queda molt de camí per recórrer fins a arribar a la Final Four de Milà. En tot cas, amb ganes ja de gaudir del partidàs de demà, en aquesta segona jornada de la primera fase de l'Eurolliga entre el Fenerbahçe Ulker i el Futbol Club Barcelona. El partit demà a les 7, hora catalana. Allà és una hora més, seran les 8 per vosaltres. Josep Maria Izquierdo, gràcies per atendre la trucada de Bàsquet al Dia. Ha estat un plaer conversar amb tu i seguirem parlant. Estem pendents a veure què molt passa
bé
demà.
I tant. Moltes gràcies i qualsevol cosa que necessiteu, no dubteu que encara que estigui lluny, amb una trucada de telèfon ens apropem ràpidament.
Molt bé, gràcies per atendre'ns.
Una abraçada. Vinga, que vagi bé. Gràcies.
Doncs passen 7 minuts a les 9 de la nit, després d'aquesta conversa interessant amb Josep Maria Izquierdo, segon entrenador del Fenerbahçe Ulker. Hem d'escoltar el que diu Xavi Pascual, entrenador del Barça, d'aquest segon partit de la primera fase de l'Eurolliga.
Ens espera un dels partits grans d'aquesta primera fase, sens dubte contra un equip d'altíssim nivell, un equip que la seva primera jornada ha aconseguit guanyar fora de casa, que això li ha donat segur un puntet més de confiança en aquest nou camí que afronten, no? Aquesta victòria després els ha empenyat segur per al partit que han jugat contra Efes, que han jugat molt bé, i crec que ens trobarem a un equip que dins de la seva evolució, sens dubte, tinc la sensació de que afronta el partit en el seu millor moment, no? Des de que arrenca la temporada.
Es pot dir que el Barça està en construcció encara, Xavi?
Bueno, el Barça està en construcció, com també ho està Fenerbahçe, sens dubte, no? Som equips molt nous, amb molts jugadors nous i ho estem. En el nostre esport, bueno, la història està molt clara, que necessites temps per poder-te posar bé, per poder conjuntar tothom, per poder trobar l'equilibri amb els rols, per trobar el joc, que cada partit és diferent i que necessites per poder guanyar, no? Per tant, sens dubte ho estem.
Després del partit a Badalona, com ha anat la setmana, Xavi? I com arriba aquest partit?
Bé, de moment la setmana ha anat bé, estem entrenant força bé. Creixent, jo crec. Preparant un partit complicat per les característiques del rival. Amb les característiques molt específiques, amb alers molt, molt grans, tots pels 2 metres tots, que tenen molta capacitat de poste baix, després amb la possibilitat de jugar molt petits a vegades, per tant amb molts recursos, molta amenaça de tir exterior, de ser capaços de preparar-nos bé per aquest partit.
L'any passat Fenerbahçe amb també un equip ple d'estrelles i amb a priori molt favoritisme ho va fer molt malament. Què ha canviat aquest any de l'equip?
Bé, comença un nou projecte, no? L'any passat també teníem la sensació de que tenia molt bon equip, ara crec que han donat un pas més, no? L'equip encara és millor, o molt millor, amb les noves incorporacions. Crec que el tenir dos jugadors del perfil de Nemanja Bjelica i Kleiza, crec que els dona moltíssimes possibilitats en el joc, perquè són grans i a la vegada tenen molta amenaça a tir exterior i també tiren bé la pilota a terra per atacar de fora cap a dins. Crec que això, més la solidesa que poden trobar amb un jugador com Widmer i Zoric, crec que els dona un equilibri molt, molt, molt important en el joc. Crec que, com dèiem a la prèvia de l'inici d'aquesta Eurolliga, sens dubte és un claríssim aspirant a Final Four.
I quin plus el Obradovic li dona aquest equip?
Bueno, pues, sens dubte la primera cosa que dona és tranquil·litat, estabilitat, i això per un club d'aquestes característiques és molt important, perquè passi el que passi, la gent creu i creurà fins al final. Aquestes coses són intangibles bàsics per la construcció d'un equip nou. i que en aquest sentit ho tindran, i després, lògicament, doncs, és sens dubte l'entrenador més gran de la història, com a mínim de la història que jo conec, no només pels seus títols, sinó per tot el que ha donat en el bàsquet i està donant en el bàsquet. Per tant, sabeu que mai m'he amagat d'aquestes paraules en relació amb ell, i menys quan m'enfrento, no?
Com arriba l'equip? Nosaltres? Nosaltres?
Sí, nosaltres arribem bastant correcte amb les baixes d'Olesen i l'Orbe, com ja coneixeu, amb el Juan Carlos encara atrevessant aquest moment de temporada, que no és fàcil. Sens dubte, la posició aquesta, posició 2, encara no la tenim sòlida, perquè el Juan Carlos encara no està bé i l'Àlex en moments està una mica sol. Però quan la trobem amb solidesa, jo crec que ens equilibrarem molt amb totes les coses. No? És una posició molt important en el joc, una posició que penso que tindrem una guerra important contra Bogdanovic o contra el Mamutoglu. Crec que serà una posició francament important pel desenvolupament del partit.
3 minuts per un quart de 10 de la nit. Comunicació amb el nostre entrenador de bàsquet, professor Garriga. Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Què tal, tot bé?
Molt bé, molt bé.
Doncs escolta, veurem quina cara, no?, ens ofereix amb el Barça en aquest segon partit de la primera fase de l'Eurolliga. Fenerbahçe-Barça, un partidàs.
Sí, un dels millors partits que es pot veure avui en dia a nivell d'Eurolliga. La veritat és que els dos equips arriben una miqueta verds. En principi el Barça ha tingut una miqueta més de temps per preparar-ho, però el Barça és també un dels equips que estem veient que està tenint més problemes per arrencar amb el que són els seus conceptes de joc i per integrar peces que en principi estava previst que funcionessin. Quan es veu que necessiten una miqueta més de temps, també el tema Navarro i Lorbeck, que són dos jugadors absolutament claus en aquest grup, i el fet de que un estigui començant a entrar i l'altre encara no hagi entrat, com aquí diu, també lastra les opcions del Barça. El que passa és que, bueno, el Barça té una llista de jugadors amb tantíssim talent que bueno, es fa difícil que això s'hagi de notar tant, no?
Per cert, que està el Madrid en joc, disputant el seu partit contra el Brose Baskets alemany, és el campió de la Lliga alemana. Com va el partit, Adrià?
Doncs el Madrid està guanyant per 29 a 11.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Josep, com ha arrencat el Madrid la Lliga i la temporada, eh?
Sí, el Madrid, segurament per la seva estructura de joc, és un equip que té un sistema de jugar una miqueta més senzill, en el que s'apliquen més conceptes, hi ha molta menys cosa a memoritzar. És un equip que funciona d'una manera més simple, i això ajuda molt els jugadors a començar a entrar dintre l'engranatge. El Barça normalment sempre li costa més, perquè l'estructura de joc del Barça és força més complexa, hi ha moltes més opcions per treballar, i fins que no passen uns quants entrenaments, la veritat és que cada temporada en el Barça, amb l'esquema de Xavi Pascual, li costa arrencar. El que passa després d'això, una vegada es domina, evidentment enriqueix extraordinàriament la capacitat de fer bàsquet que té l'equip, ja no només amb els jugadors, sinó també amb el que ve des de la banqueta, no? amb la part tàctica. Uh-huh. El Madrid ho té més fàcil en aquest sentit. Per això jo crec que ha arrencat com ha arrencat, a pesar que també és un grup carregat de talent.
Uh-huh. Ara parlàvem amb Josep Maria Izquierdo, segon entrenador del Fenerbahçe, juntament amb el, o fent parell, amb el primer, que és en aquest cas Zeljko Obradovic. Josep, 8 Eurolligues, que es diu ràpid, i tornen a formar aquest tàndem que ja van formar fa 19 anys amb el Joventut. Està clar que els turcs volen guanyar una Eurolliga com sigui aquest any, eh?
Sí, Zeljko Obradovic és un plus en un equip que ja de per si, nom per nom, és favorit, o està com a mínim entre els favorits, si més no, per estar al Final Four. Després, una vegada ets al Final Four, ja pot passar qualsevol cosa, però és un dels equips grans. Han fitxat tres titulars perquè tant Bielitsa, que el volia tothom, com Kleisa són pràcticament dos millors jugadors d'Europa europeus. Mm-hmm. Després Lucas Oric, el croat també sota una garantia dintre. Tenen Vit Marsà i quan recuperin Sabas tindran un dels jocs interiors més potents de tota l'Eurolliga i Bo Makhaled, que no cal dir que és una amenaça cada vegada que agafa la pilota. Evidentment és un dels jugadors més difícils de defensar de tota Europa. Si això li afegeixes el cobre de Vic, que bueno, la paraula victòria al diccionari s'hauria d'expressar amb un foto seu al costat, sí, perquè és el que més porta a guanyar els seus equips amb gran diferència. Evidentment, és un dels equips que jo crec que si més no, són terriblement favorits per ser la Final Four.
Doncs veurem què passa demà en un partit que perfectament podria ser una final de l'Eurolliga, que aquest any es disputa la Final Four a Milà. Et volia preguntar també per la NBA, que el 29 d'octubre, sí, 29 d'octubre ja comença la Lliga regular. Escolta, què preveus per aquesta temporada? Perquè, per exemple, el 75% dels generals managers creuen que Miami Heat guanyarà de nou el campionat.
Sí, Miami és un dels equips que més sonen.
Lakers ni apareix, les estadístiques.
Bé, la veritat és que Miami és l'equip que està en boca de tothom, i més si el que ja tenim poden integrar dintre del que és la química de l'equip el que han fitxat. La veritat és que serà un dels equips a batre sense cap mena de dubte. És que l'NBA sempre cada temporada hi ha dos, tres equips que poden estar allà i bueno, pues, jo crec que Miami no ho tindrà tan fàcil com ho va tenir la temporada passada, però sí que crec que és un dels clars favorits, com a mínim està al play-off final.
Mm-hmm. Més estadístiques que tinc aquí, que volia comentar-les amb tu. Millor jugador no americà, Parker, i després Marc Gasol. I el millor jugador no americà que no està a la NBA, Nikola Mirotić. No sé si ens pot arribar a sorprendre. Seguit de Rudy, Spanulis, Navarro i Saric.
Bé, a mi no em sorprèn massa. A més, Nikola Mirotić, primer MVP de l'Eurolliga, de la primera jornada de l'Eurolliga.
Sí.
És un jugador increïble. Jo crec que hi ha més jugadors a Europa, podríem parlar de més jugadors, però si tu em treus el nom de Mirotić...
No ens ha de sorprendre, tampoc, eh?
No em sorprèn, no. Vull dir, no, n'hi hauria més, segurament, però Mirotić també hi hauria de ser en aquestes llistes. De tota manera, això també és una valoració una mica subjectiva. Jo crec que Mirotić ja acabarà anant cap allà. El que passa és que, bueno, pues espero que tardi una mica i que ho podem veure per aquí uns anys, com a mínim, perquè segurament encara té coses a millorar. Mm-hmm. I una vegada vas allà, des del punt de vista tècnic és molt més complicat millorar. Sí que millora molt des del punt de vista físic, però, mm-hmm, però bueno, a vegades és el que deia l'Aito, no? Això de marxar amb 19, 20, 21 anys és una mica segurament prematur i sempre valdria més la pena anar-se una mica més rodat, almenys a Europa, perquè després allà el bàsquet és una altra cosa.
Uh-huh. I abans d'acabar, també volíem posar sobre la taula avui, Josep, noms, dos de jugadors joves universitaris amb un futur espectacular.
Sí, sí, sí. Aquest any debuten a la Lliga Universitària, i ara parlem de Lliga Universitària dels Estats Units, dos jugadors que venen del high school, que són considerats entre la gent allà tots dos són hereus de LeBron James, els diuen els nous LeBron James, no? Mm-hmm. Per una banda hi ha Jabari Parker, ho dic perquè fins i tot a YouTube corren vídeos d'aquests jugadors, i la veritat és que són dos jugadors molt semblants, tots dos estan entre els 2.03, 2.05, i tenen un joc també bastant similar. Segurament, jo estic parlant de Jabari Parker, que acabarà jugant a la Universitat de Duke, i d'Andrew Wiggins, que aquest és canadenc.
Aquest Wiggins és una bèstia, eh?
I acabarà jugant a Kansas. Sí, jugarà per la Universitat de Kansas, no? Tots són això, 2.03, 2.04, 18 anys tots dos. Segurament Jabari Parker és un jugador una miqueta més fi, una miqueta més tècnic. S'assembla més a LeBron James en el sentit de que són jugadors que poden jugar les 5 posicions del camp. Són absolutament jugadors totals. Jabari Parker possiblement tingui més capacitat que Andrew Wiggins de jugar a prop de cistella, de rebre d'esquenes, també sigui millor passador i segurament també tingui millor cap, però Andrew Wiggins és una força de naturalesa. Andrew Wiggins, que va estar 2 anys jugant a high school a Canadà, a Ontario, i després se'n va anar cap a West Virginia i ha fet els 2 últims anys de high school a Estats Units. La veritat és que si algú té curiositat per veure-ho, que es posi en el YouTube, teclegi Andrew Wiggins amb 2 Gs en el buscador i que es prepari a disfrutar, perquè és impressionant. És un jugador que algun dia es farà mal al cap prop la cistella. A part de que són homes que són capaços de fer moltes coses. Són jugadors que, evidentment, quan posen la pilota a terra, que s'aparti tothom, però també són capaços de fer cosetes amb el seu tir. I després, doncs, bueno, aquests físics tan espectaculars que tenen, doncs, els permeten agafar rebots, els permeten fer moltes coses a la pista, no? És el de sempre. Segurament han de millorar la seva defensa i bueno, doncs, tenen moltes coses que aprendre, perquè són jugadors de 18 anys, no? Tots volem que ja estiguin fets, però només en tenen 18. Precisament aquesta setmana debutava el partit de la penya amb el Barça, debutava Agustí Sanz, que també té 18 anys i bueno, doncs tothom veu un jugador amb el qui fa falta tenir molta paciència, i després veiem aquests atletes americans tan impressionants i no ens adonem que en tenen 18 també d'anys i que s'han de formar.
Tot i que no ho sembli, però també tenen 18 anys. Doncs noms a seguir i de ben a prop, que segur que donarà molt...
Ho repetim, si vols. Jabari Parker, sí? I Andrew Wiggins.
Doncs que la gent que no trigui, que ho miri al YouTube, perquè realment és un espectacle. Ho deixem aquí. Josep Garriga, ens escoltem i parem la setmana vinent.
Molt bé, una abraçada.
Vagi bé.
A reveure.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Ja torna l'Animalada,
el saló solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló, que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalada s'hi torna més d'una vegada.
Doncs anem a la Deco ràpidament, perquè demà hi ha un partit a les 9 entre el River Andorra i el Breogán de Lugo, i ens escolta el base del conjunt gallec, el català, Dani Rodríguez. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ja a Andorra, no? Des d'avui al migdia.
Sí, hem arribat avui a les 12:01.
La gent que sàpiga que l'Alep o la Deco en aquest cas, doncs home, també té els seus hàndicaps, i en aquest cas és el trajecte, 12 hores d'autocar fins a arribar a Andorra, no?
Sí, la veritat que, bueno, hi ha uns quants partits que patirem això i bueno, sí que és molta estona, però bueno, en els últims temps ja hem anat acostumant una mica a aquests viatges i bueno, ja et vas inventant coses noves perquè passi el temps.
On s'acostuma aquests viatges, Dani?
Bueno, vull dir que últimament, home, els 2 o 3 últims anys cada cop es viatja més i cada cop s'utilitza més l'autocar, encara que siguin 10 hores. Així que, home, ja com et deia, ja, les últimes 3 temporades he viatjat bastant amb autocar.
Has viatjat més que el valor de la Piquer, que diria aquell.
Sí.
Perquè, clar, estem parlant de, clar, Palència, Melilla, Andorra, clar, són punts de la geografia, doncs, que estan on estan.
Sí, per això et dic, i bueno, i Catalunya, pues, bueno, tenim Andorra aquí, després tenim el Barça i Lleida, que més o menys són per ahí, després a Màlaga, l'únic que tenim un avantatge és Melilla, que per obligació, diguem, tindríem que agafar l'avió allà i llavors ja el fem tot en avió, però l'altre es fa bastant dur.
Doncs ja té mèrit, el xupar-se 12 hores a carretera, li heu de fer un monument al conductor, que també té molt de mèrit el que fa,
Sí, la veritat que sí, ja li diem, ja.
Escolta, doncs, aleshores que teniu temps per recuperar, perquè el cor recuperi, per descansar i per afrontar el partidàs d'aquesta quarta jornada de la Decor, com és el River Andorra-Breogán de demà a les 9, no?
Sí, la veritat que bueno, ara són moltes hores de viatge, però, bueno, sí que és veritat que tenim quasi 2 dies per preparar-ho, per descansar aquí i que estiguem bé per demà a les 9. I la veritat que és un partit, bueno, molt maco de jugar, és molt complicat perquè tots sabem que és un rival molt dur, amb molt bons jugadors, però bueno, nosaltres venim aquí a intentar treure el partit endavant i això, i lluitarem per fer-ho.
Espanta veure el darrer resultat del River Andorra, la victòria per 53 punts a la pista del Cocinas.com de La Rioja?
Home, sí que és veritat que és una victòria molt avoltada, però bueno, la veritat que hi ha partits i partits. Es pot presentar un partit on al contrari no estigui del tot fi i tu estiguis molt bé i pugui haver aquesta diferència, però bueno, esperem que demà nosaltres estiguem concentrats tot el partit i tinguem el partit igualat fins al final per poder-lo lluitar.
Mm-hmm. Què et sembla aquest River Andorra? És un dels clars favorits o un dels principals equips per pujar a CB, com ho veus?
Sí, jo crec que sí, és dels principals favorits perquè, bueno, home, jugador per jugador té una molt bona plantilla, molt compensada, amb molt bons salers, i bueno, una mica de tot, la veritat que sí, que si et dic la veritat, sí, jo crec que el normal és que pugin a CB amb l'equip que tenen.
Mm-hmm. I vosaltres què?
Bueno, nosaltres vam tindre un molt bon inici, jo crec, en bona pretemporada, els dos primers partits de Lliga crec que molt acceptables, els vam guanyar i bueno, el tercer sí que és, des que vam començar, potser l'únic on no vam estar a l'altura, no vam jugar un molt bon partit i vam perdre a casa, però bueno, és un partit i això va començar i tindrem que seguir treballant per guanyar el màxim partit possible.
Ha fet mal la derrota al derbi contra el Coruña o què?
Bueno, home, amb el mateix dia sí que fa mal, però bueno, jo crec que no per ser el Coruña, sinó per qualsevol partit que espera a casa sempre fa mal. Mm. I llavors, pues, això va ser, però jo crec que ens hem recuperat ràpid, hem fet una molt bona setmana de treball i crec que estem preparats per demà. Mm.
I per nom i per història, el Berogán, sens dubte, hauria d'estar a la Lliga CB, però no sé si aquest és l'objectiu vostre d'aquesta temporada.
Home, tot s'ha de veure. De moment estem, jo crec que estem bé i a mesura que hagin passat les jornades anirà decantant quins equips estaran a dalt. Està clar que treballem per això, per estar el més alt possible i si sona flauta, pues, ja estarem preparats.
És a dir...
Però bueno, ja et dic que s'ha de veure més endavant.
Gràcies per atendre la trucada de bàsquet del dia avui, per atendre'ns el programa, a veure què passa demà i, sobretot, bon viatge de tornada, que us esperen 12 hores més fins a arribar a casa.
Molt bé, demà, gràcies a vosaltres.
Vinga, vagi bé.
Adéu.
Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules ara.
Doncs ho deixem aquí, segons per arribar a 9:45 de la nit. Tenim el Real Madrid a la mitja part, al descans, guanyant de pallissa el Brose Baskets alemany. Amb Jordi Carretero al control tècnic, Xavi Pagan a la producció. Insisteixo, demà tornem amb més bàsquet al dia a partir de 9:45 del vespre. Us esperem a tots i a totes. Fins demà, bona nit.